Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
2:04, el Barça en visita San Siro en la tercera jornada de la Lliga de Campions. Després de l'empat a Pamplona, els blaugrana volen retrobar-se amb el triomf en un camp històric, però davant d'un equip que no acaba de rutllar en les darreres temporades. Tot i així, millor serà no confiar-se en excés davant d'un equip que només per història i palmarès se l'ha de respectar sempre. Un maig que ha de servir perquè Leo Messi comenci a recuperar sensacions de cara al gran maig de la setmana, el clàssic de dissabte davant del Real Madrid. Si l'argentí està al 100% dissabte, les possibilitats de triomfs davant dels blancs, evidentment, augmenten exponencialment.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Doncs ja som aquí, els del Zona Mixta. Com esteu? Benvinguts. Roger Castillo, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Què avui? Què passarà a San Siro?
No ho sé, però a mi San Siro és d'aquells camps que em ve tant de gust que hi hagi un partit allà i que el pugui veure amb calma, podent gaudir del futbol. Estigui com estigui el Milan, que després en parlarem, i estigui com estigui el Barça, que a mi em sembla que està en un grandíssim moment.
Com m'agradaria estar avui també a San
Home,
Siro.
Home, ens encantaria, ens encantaria.
Quin ambient que hi ha per allà. Vinga, va, anem a conèixer els titulars del dia. Som redundants, eh? El Barça juga aquesta nit a San Siro.
Va, ho diem una tercera vegada. El Barça juga aquesta nit a San Siro. Els de Tata Martino, que afronten el desplaçament més complicat de la fase de grups de la Lliga de Campions contra un Milan que compta amb Mario Balotelli. El Barça ha sumat dos triomfs i vol mantenir el lideratge de grup en solitari fent un pas de gegants cap als vuitens de final de la competició.
Avui es juguen 7 partits més de Lliga de Campions.
El grup del Barça, Celtic i Ajax intentaran sumar el primer triomf. El grup G, l'Atlètic de Madrid, vol seguir invicta a Europa al camp de l'Àustria de Viena. El grup E, el Chelsea, té un desplaçament al camp del líder, el Schalke alemany. I el grup F, l'Arsenal, rep el subcampió d'Europa, el Dortmund, amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu.
I ahir va acabar la novena jornada de Lliga a primera divisió.
L'Atlètic de Bilbao va sumar el quart triomf al nou Sant Mamés davant el Villarreal per 2-0 i es manté en places europees. També va guanyar el Llevant per la mínima a Balaïdos contra el Celta de Luis Enrique, que cau al penúltim lloc de la classificació.
En hoquei sobre patins, el Blanes destitueix Humbert.
El conjunt salvatà només ha esperat dues jornades de l'hoquei Lliga per acomiadar el tècnic que ha sumat un punt amb l'empat contra el Lleida. Després de la derrota contra el Reus d'aquest cap de setmana, hi va haver enfrontaments al vestidor entre Miquel Humbert i els jugadors que han portat a la junta directiva a prendre aquesta decisió.
I en tenis, Marcel Granollers i Marc López seran a la Copa Masters.
La parella catalana de dobles són una de les 5 parelles classificades per a la competició, que es disputarà del 4 a l'11 de novembre. Granollers i López defensaran d'aquesta manera el títol aconseguit el 2012.
Zona mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona mixta. Esports a la carta. Ciutat esportiva Joan Gamper.
2 i 8 minuts, moment de parlar del Barça, moment de parlar d'aquest partit de San Siro entre el Milan i els homes del Tata Martino, tercera jornada de la Champions, i en el grup A que el Barça que domina amb força comoditat, 6 punts per als Blaugrana, amb 5 gols a favor i cap en contra, d'ha de tenir molt en compte, segona posició per al Milan amb 4 punts, tercer és l'Ajax amb un puntet i encara sense sumar-ne cap al Celtic de Glasgow. Roger Castillo, aquesta nit el Barça és favorit a San Siro davant d'un Milan de Massimiliano Allegri que s'està mostrant també molt irregular aquesta temporada com en anteriors.
Està molt irregular aquesta temporada com en anteriors, bé ho dius. Avui recupera a Mario Balotelli, Allegri l'ha inclòs a la llista de convocats, tot i que no és clar doncs, que estigui al 100% per jugar, que potser jugaria uns minutets, potser surt de l'11 titular només com a element intimidador, podríem dir, doncs, per crear aquesta pressió atmosfèrica que té San Siro. És un Milan doncs, en hores baixes, no és el Milan històric que recordem que va guanyar tantes Copes d'Europa amb un joc doncs, que va enamorar arreu del món. És un Milan diferent, és un Milan doncs, que aquestes darreres temporades hem vist doncs, que pateix, que ja no és aquell equip tampoc tan veterà que havíem vist durant una certa època doncs, que feia fins i tot patir, no? Perquè pensaves, ostres, no es lesionen, si es lesiona algú d'aquells jugadors, aquesta plantilla, no sé com arribarà a final de temporada. És un Milan doncs, amb prou jove, amb jugadors joves doncs, que tenen talent doncs, per arribar lluny, però que de moment encara no ha trobat la tecla adequada ni al Calcio ni a la Lliga de Campions, perquè la Lliga de Campions, recordem, doncs, que va cedir aquest empat contra l'Ajax, un empat inesperat, i que per tant posa aquest clar favoritisme avui sobre les espatlles del Barça. Un Barça que arriba a la cita després d'empatar a Pamplona. Per tant, després de cedir el primer empat de la temporada, sí. encara no perdut aquest Barça de Tata Martino. L'entrenador va passar ahir per sala de premsa, com és habitual, fent la prèvia del partit de Lliga de Campions, i va explicar una miqueta que aquest partit d'avui per ells és important, doncs perquè això arriba en un moment doncs, que creuen que estan en un bon moment de joc, tot i aquest empat a Pamplona. S'arriben, de fet, com per primer cop a la temporada, com a líders en solitari de primera divisió.
És un partit molt difícil. Nosotros venimos de una buena actuación sin triunfo, que paradójicamente ha sido el peor resultado que hemos tenido en la temporada, pero que nos ha puesto líderes en la liga, y estamos muy, muy bien y muy conformes con lo que venimos haciendo y trataremos de respaldarlo con el rendimiento y el resultado de mañana.
És una mica el que deia també Moisés Llorenç ahir en la tertúlia, no? que el Barça a Pamplona segurament ho va fer tot bé, l'únic que va faltar va ser aconseguir el gol, i també és el que comentava avui ahir en sala de premsa el Tata Martino.
Li va faltar el gol, és cert que Osasuna doncs, va defensar prou bé, sí, tot i que el Barça va tenir ocasions, però és un Barça doncs, que s'està mostrant molt sòlid, és cert, en aquest inici de Lliga, especialment doncs, ara, en aquests darrers partits. Abans del partit de Pamplona, de fet, el Tata Martino li preguntaven, ara feu una setmana complicada, torneu de jornada d'aturada a FIFA, Osasuna és un camp al Sadar doncs, que sempre se us ha complicat, després és Milan, després és Madrid, com afronteu aquesta setmana? I ell deia, doncs, partit a partit, amb calma, doncs, anar preparant sense pensar en el següent, i ahir, evidentment, li van tornar a preguntar, perquè els periodistes ja tenim aquest tipus de coses, sí, que insistim de vegades en el mateix, i la resposta, evidentment, no va ser gaire diferent.
Lo tomaremos como una semana donde hay partidos con rivales muy tradicionales y intentaremos hacerlo mejor, como siempre, de hecho, realizamos. Entonces, como ya de por costumbre no tengo el vicio de mirar mucho más allá del rival siguiente, la verdad que no lo hago pensando en nada. Pensé en Osasuna, tratamos de ganarlo, no pudimos. Pienso en Milan, trataremos de ganarlo y el miércoles empezaremos a pensar en el Real Madrid.
Relativitzant una mica el Tata Martino, aquest calendari exigent que li espera el Barça amb el Milan, amb el Madrid, i d'aquesta forma també traient una mica de pressió als seus jugadors.
Sí, perquè l'ambient ja es rumoreja, no? A 3 punts del Madrid, per tant, si es perd el Camp Nou, aquesta típica lectura barcelonista de tota la vida, doncs ara és molt menor que altres anys, però algú encara la fa, i és San Siro, i aquest tipus de coses que a vegades doncs, Tata Martino diu, escolta, estem jugant bé, ho estem fent bé, per tant, anem allà a intentar guanyar, que no ho aconseguim cap problema perquè estem ja líders de grup. Per tant, fet és al revés. Si aconsegueix guanyar el Barça avui, els vuitens de final pràcticament els tindrà molt, molt, molt encarrilats, perquè segurament doncs, Celtic i Ajax no siguin rivals per competir en aquest nivell de la Lliga de Campions. El Tata Martino, un últim tall que volem escoltar d'ell, fent referència doncs, a l'estrella del Barça, Leo Messi, que va tornar a tenir uns minutets contra Osasuna i que està en bona forma.
Lo veo bien porque, de hecho, la apuesta de llevarlo a Pamplona, tenía que ver con comprobarlo una cantidad de minutos para que él se sintiera bien de cara a lo que venía. Yo creo que él tuvo una recuperación mucho más pronta de la que esperábamos, en el sentido de que pensábamos que con normalidad iba a estar entrenando para el partido de mañana recién. Lo ha hecho casi desde el inicio de la semana pasada. Nos parecía muy prudente que haga algunos minutos en Pamplona para que se sienta mucho más, con mucha más confianza.
Per tant, un Leo Messi que, escoltant les paraules del Tata Martino, apunta a titular aquesta nit. Si et preguntés la seva parella de ball, Neymar, l'altre, a qui diries?
Jo, després que va descansar a Pamplona, diria que jugadorazo.
Sí, no? Alexis Sánchez és clar candidat a ser l'11 titular avui, és clar candidat també a ser l'11 titular contra el Real Madrid, és un jugador que està començant molt bé la temporada, ahir va ser protagonista també en sala de premsa. I, evidentment, la gran pregunta que es fa a tothom és què ha canviat amb Alexis doncs, perquè aquesta temporada estigui agradant tant, que estigui doncs, marcant gols, que estigui allà on ha d'estar, no? El que se li demana a un davanter, a un extrem del Barça, doncs, que més enllà de la defensa o d'aquesta pressió tan elevada que sempre ha tingut, doncs, que pugui tenir encert de cara a porteria. Va a responder això.
Siempre me he sentido igual, con la gana de mostrar partido a partido, de jugar al 100% y bueno, gracias a Dios me han salido las cosas de los goles, que es importante un delantero y nada, no parar y continuar así.
Doncs així és, aquest any que està demostrant que té gol aquest jugador, pel que sembla estar ja molt més aposentat a Can Barça, a l'entorn, i sap aguantar i suportar les crítiques.
Sí, perquè mira que n'ha rebut,
N'ha rebut moltes,
des de la seva aterrada al Barça, va debutar amb un golaç a la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid, això ningú li nega, però a partir d'aquí doncs, va tenir una petita baixada que no acabava de trobar el gol, que li costava encaixar amb l'equip, amb el joc, i va rebre moltes crítiques, especialment la temporada passada. Ell diu que tot això l'han fet més fort.
Creo que yo estoy pronto para jugar todos los partidos. No me siento titular y porque hay al lado grandes jugadores como Tello, como Pedro, que hacemos domingo o martes que los toca. Y obviamente que la crítica para mí me hace más fuerte, creo que maduro más. Y ahora estoy en un lugar que no pienso dejar y quiero continuar así.
Doncs aguanta les crítiques i a fe que ho està demostrant al terreny de joc, perquè aquest any l'Alexis Sánchez és un altre jugador, i jo quan dic lo de jugadorazo no me n'enric pas, només parafrasejo el que va dir ell mateix en roda de premsa.
Sí, la humilitat és segurament un dels seus punts dèbils, podríem dir.
Bé, però després està demostrant al camp que és un jugador que té aquestes qualitats.
El jugadorazo que ell mateix veu.
Sí, home, sí, segurament avui ha de ser l'aposta d'inici, no?
Jo diria que és força clar aquesta aposta. Tenim més dubtes en defensa perquè, evidentment, Piqué va descansar a punta titular, però clar, torna Mascherano, Puyol va jugar tot el partit contra Osasuna, sembla difícil doncs, que estigui aquest 11 titular, però hi ha Marc Bartra. I a veure aquests dies, a veure si Marc Bartra està avui, si està dissabte, ja veurem a veure quin és el paper que té a partir d'ara el jove del filial. El grup H, més enllà d'aquest Milan-Barça, avui tenim partidars a Celtic Park, Celtic-Ajax, un Celtic doncs, encara no puntuat. En la roda de premsa prèvia doncs, va parlar a Samaras, aquest jugador doncs, que va fer anar de corcoll de defensa blaugrana. Encara no ha marcat cap gol. I bàsicament els escocesos el que volen és guanyar, sumar 3 punts a casa, que els hi donin certes opcions doncs, d'estar a la següent fase de la competició. Els holandesos, viceversa. Intentar empatar amb el Milan si el Barça guanya, per tant, intentar doncs, pujar aquesta segona posició de grup i lluitar de tu a tu aquestes 3 jornades finals doncs per ser a la següent fase, els vuitens de final.
També juga aquesta nit l'Atlètic de Madrid, el grup G, Àustria de Viena, Atlètic de Madrid, els matalassers que, de moment, a Europa continuen sense perdre, la Lliga sí que van perdre davant de l'Espanyol, però a Europa es mantenen en ple de victòries i avui intentaran doncs, també sumar el tercer triomf al camp de l'Àustria de Viena, i el Porto rep el Zenit de Sant Petersburg. El grup E, partit molt important pel Chelsea de José Mourinho, que visita el Schalke a Alemanya, Gelsenkirchen, i també en aquest grup E, a 9:15, Steaua Basilea. El grup F, tenim un dels grans partits d'aquesta nit, és l'Arsenal contra el finalista de l'any passat de la Champions, el Borussia de Dortmund, o Zil contra Lewandowski, per exemple, per explicar un dels duels que es viurà aquesta nit en aquest partit entre anglesos i alemanys. També a 9:15, el grup F, Olímpic de Marsella, Nàpols. I haurem d'esperar demà a veure què fa el rival del Barça de dissabte en el Clàssic, el Real Madrid, en un altre partit espectacular. El Santiago Bernabéu s'enfronten els blancs davant de la Juventus de Turí, un dels exequips que ha dirigit doncs, Carlo Ancelotti. Destacar també el partit que disputarà la Reial Societat, un maig vital per als d'Anoeta, que després de les dues primeres derrotes a la Champions, atenció, han de guanyar el Teatre dels Somnis, a Old Trafford, quasi res. Fins aquí el que dona de si l'actualitat de la Lliga de Campions. Seguim amb més coses, ens n'anem a parlar una mica de l'Espanyol.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i 19 minuts, actualitat de l'Espanyol. Aquest dimarts els homes de Javier Aguirre han tornat a la feina després de la jornada de descans. Diumenge entrenaven després del triomf davant de l'Atlètic de Madrid i dilluns el Vasco Aguirre, que va donar descans als seus jugadors perquè bé que se'l van guanyar. Avui tornaven a la feina, una sessió d'entrenament llarga. I bé, una sessió d'entrenament en què avui el protagonista ha estat un dels jugadors que va ser titular l'altre dia davant de l'Atlètic de Madrid. És el portuguès cedit per al Benfica Sydney. Ara de seguida l'escoltarem, però abans volem parlar amb Ignacio Miguel, és el company de Pericos Online, que segueix habitualment l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Ignacio, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, què tal? Com estamos?
Molt bé. I els jugadors del Vasco Aguirre han tornat a la feina. Sessió llarga, la d'avui, com és habitual després d'un dia de descans?
Sí, efectivament. El domingo hacían el famoso entrenamiento de recuperación. El martes descansaban y hoy volvían a los entrenamientos. Un entrenamiento que ha durado aproximadamente dos horas y cuarto. Bueno, como siempre, físico, partiditos, un poquito de todo, ¿no? De lo que le gusta trabajar a Javier Aguirre, y la verdad que caras de felicidad, ¿no? Después de haber ganado ese partido frente al que era co-líder con el Barcelona, la verdad que caras de felicidad. Y ha sido Sidney, jugador que estaba en boca de todos después de este partido, el que ha atendido a los medios de comunicación.
Sí.
La pregunta era clara. ¿Va a ser titular? Después de este partido se huele la titularidad, pero bueno, él es cauto. Y a pesar de que su portu español es un poco complicado de entender, nos ha dicho que él seguirá trabajando para que cuando tenga la oportunidad la aproveche al máximo.
No, meu objetivo, meu pensamiento es siempre trabajar bien para cuando for preciso, cuando tiver oportunidad, ayudar a meus companheiros. Penso que no, acho que cuando se perde, algumas coisas são ditas, e quando se ganha, outras também. Então, penso que nossa equipe vem mantendo um nível muito alto e temos que continuar assim.
Sidney, se l'entén bastant bé, Ignacio. A mi m'has espantat quan m'has trucat i m'has dit no se l'entén bé, ¿no?
Y esto me costaba mucho porque mezclaba demasiado y tienes que estar muy muy atento.
Pero va a estar muy bien, dissabte. Yo creo que
también te tengo que decir que hemos cogido los
totales
que mejor se le entienden, porque hay algunos
ya has escollit bé.
Se le puede hablar, pero es complicado.
Ya has escollit bé, pero yo creo que los nuestros oyentes habrán interpretado això, ¿no? Que hay rivals molt complicats a la lliga, que quan guanyes les crítiques són positives, quan perds no tant, i que després ell treballarà per intentar-se seguir-se guanyant la confiança de Javier Aguirre. Però la veritat va ser una de les notícies positives. Ja havia estat molt bé al Madrigal quan va jugar davant del Villarreal, i dissabte davant de l'Atlètic va demostrar que pot ser un home molt vàlid i va congeniar bastant bé amb Héctor Moreno.
Sí, almenys mucho más rápido que Diego Coloto. Además, han sido dos pruebas nada fáciles, ¿no? Porque tenía delante a Diego Costa, que ahora es uno de los delanteros de moda. En el Madrigal tuvo delante a Pereira, que aunque no está de moda, no deja de ser un muy buen delantero. Y exceptuando un uno contra uno que Diego Costa salió favorecido, por el resto yo creo que Sidney ha hecho un gran trabajo. Además es un tipo, que también se lo ha preguntado, que ofensivamente, pues bueno, lo hace bien, sube de vez en cuando. Él mismo dice que son situaciones que se dan en el partido y que las aprovecha. Yo creo que la pareja Sidney-Héctor Moreno puede repetirse en más de una ocasión, si no empieza a ser habitual, ¿eh?
Doncs estarem pendents del que pugui passar dissabte a les 10, pròxim compromís de l'Espanyol, al camp del Ciutat de València davant del Llevant. Un partit que serà maco, dos equips que estan en forma, l'Espanyol 14 punts, 13 al Llevant, que ahir guanyava en el temps de descompte a Balaïdos davant del Celta. Ignacio Miguelez, anem xerrant aquesta setmana i veurem si repeteix aquesta parella de centrals dissabte a Javier Aguirre, d'acord?
Veremos, veremos. Mañana vuelven a los entrenamientos, 10:30... Puerta cerrada para seguir trabajando, para seguir preparando este próximo partido, como bien decías, frente al Levante.
Fantástica la feina de Ignacio Miguelez. Fins ara, bona tarda.
Un abrazo, Dani. Chao, chao.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Botemanía te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante. Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Olímpia, amb Raúl Morón.
Dimarts arrenquen les seccions aquí a Zona Mixta i normalment ho fem amb la secció Olímpia, que sempre ens costa aquí el locutori de Ràdio Estel, el Raúl Morón. Com estem?
Hola,
Raúl,
bona tarda, Dani, què tal?
Bona tarda, doncs de moment, pel que sembla, trigarem encara uns quants anys a poder tornar a sentir una cançó olímpica com va ser aquesta del 92, entre de Freddie Mercury i la Montserrat Caballé, perquè encara no és 100% oficial, però pel que sembla la candidatura de Barcelona Pirineus 2022 posposarà sí. la seva opció a ser ciutat olímpica.
Exacte, era la primera opció de Barcelona a Pirineus, tenir-la en 2022, però sembla que la manca de suport, sobretot del partit polític del PP, que ja ha anunciat que no donaria suport a aquesta candidatura, sembla que tirarà enrere a la candidatura al 2022. Preguntarem ara al nostre protagonista si de fet serà així o ja estan pensant de 4 anys més cap enllà.
Doncs saludem a aquesta hora l'Enric Trunyó, que és el comissionat de la candidatura dels Jocs d'hivern Barcelona-Pirineus 2022. Enric, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Suposo que molts records també et deuen venir a la memòria quan escoltes aquesta sintonia de la Montserrat Caballé i del Freddie Mercury, aquesta fantàstica Barcelona, no? Tu vas ser, durant aquella època, el regidor d'esports de l'Ajuntament de la Ciutat Comtal, no?
Sí, molts de records, evidentment, i emocions, eh? Aquesta és la veritat. Les cançons A vegades, bueno, sí, ho sabem, sintetitzen moltes emocions de la teva vida personal i col·lectiva, no? Sí. I aquesta cançó, conjuntament amb Amics per Sempre, i Barcelona tiene poder, no sé, hi ha algunes que ens porten en aquell moment i que ens emocionen probablement del moment, doncs, on la ciutat va estar més unida i la ciutat va donar el millor de si mateix i ens en vam sortir i així va ser reconegut a nivell mundial. Deixa'm dir que l'endemà d'acabar el New York Times a tota plana, la plana que parlava dels jocs, va dir el guanyador és la ciutat. Per tant, ja està tot dit i per tant és clar que m'emociona perquè en aquell moment era la regió d'esports i jocs olímpics i recordar això doncs ho és, molt emocionant. I crec que 20 anys després no estem visquent del cuento, sinó que sobre això hem anat construint noves coses en aquesta ciutat, públic i privat, i tothom, i això encara se'ns reconeix. I al contrari, el posicionament que se'n diu de Barcelona en el món no ha davallat, sinó encara ha millorat.
Doncs aquesta és la sintonia que nosaltres hem escollit per aquesta secció que li diem olímpica cada setmana, doncs amb Raül Morón, doncs parlem d'esports olímpics, d'informacions olímpiques, i evidentment li volem preguntar a vostè si la decisió de posposar els Jocs d'hivern de Barcelona Pirineus 2022 ja està presa fermament o encara haurem d'esperar alguns dies per saber definitivament si posposem aquesta candidatura per més endavant, senyor Truñó.
Bé, jo crec que no està presa. L'alcalde no l'ha pas comunicat, al contrari. L'alcalde el diumenge, de su puño y letra, va fer un magnífic article en el diari El Periódico explicant per què les raons del 22. I, evidentment, convidava als grups que pensen que sí, que té sentit, que algun dia o altre a la ciutat de Barcelona tiri endavant un projecte olímpic, doncs a sumar-se al projecte, cosa que comparteixo al 100%. Em consta que aquests dies s'està treballant intensament doncs, amb converses, algunes vegades a través dels medis, bueno, d'acord, però el que és més important, amb converses doncs, reservades, de despatx, per tal de veure doncs, si és possible o no generar aquest clima pel 22 o pel 26.
Però, de fet, senyor Truñó, en aquest article que esmenta de l'alcalde al periòdico a Catalunya, sí que diu que només apostarien per 2022 si n'hi hagués una majoria dels partits polítics importants a Catalunya que donen aquest suport, i ja sabem que el Partit Popular ha retirat aquest suport, que no el donarà, ja l'ha dit.
No ho sabem, això ho dius tu i això s'ha dit en algunes ocasions, però jo he sentit dir més coses també a Alberto Fernández Díaz, que ha estat també reflexiu. Vaig assistir a la tribuna de convidats al Consell Plenari de divendres passat. Allà vaig sentir, sense intermediaris i directament, les expressions dels quatre grups que pensen que això té sentit algun dia. Em va agradar molt la intervenció de tothom, em va agradar molt la intervenció de l'alcalde i que l'alcalde doncs, promogués que aquest tema es parlés en el Consell Plenari, que penso que evidentment és el primeríssim lloc on s'han de fer, i jo vaig sortir d'aquell Consell Plenari pensant que les portes estaven obertes. És evident que els grups van manifestar-li tiri endavant, atreveixis. Jo penso que això forma part del diàleg que han de fer i també i l'explicitació que han de donar de cara a la ciutadania, però a mi em sembla clau pues, les reunions que es duguin a terme aquesta setmana. Evidentment, com que hem anat avançant amb el calendari, ara sí que toca decidir-se. Jo que desitjaria molt és que sigui quina sigui la decisió, perquè és evident que això és una oportunitat per Barcelona en qualsevol moment, però també és evident que aquesta ciutat és prou potent i tampoc necessita exclusivament d'aquest projecte, no és com el 22 que era una mica o ara o mai, el que ens va fer aixecar el cap, el que ens va col·locar en el mapa, el que va obrir la ciutat al mar, el que va equilibrar el seu territori amb les àrees olímpiques, el que va canviar una mica l'actitud dels propis barcelonins creient-nos que ens podíem enfrontar a projectes agosarats. Ara, doncs, la ciutat ha anat demostrant que té projectes i aquest és una oportunitat més que l'hem de saber jugar bé al moment que sigui més oportú fer-ho. A mi em sembla pertinent el debat de quan és oportú, perquè és evident que, doncs, que hi ha uns entorns socials, polítics, econòmics, Catalunya-Espanya, complexes, almenys això me'ls definia així, i per tant ho hem de veure, igual que també hem de veure doncs, quines són les oportunitats i els punts forts que genera aquesta candidatura i per tant quin és el millor moment de l'encaix en el calendari. Jo confio que els grups acabin fent fumata blanca.
Perquè, senyor Tonyó, amb la seva experiència que vostè té en aquest tipus de presentació de candidatures, d'estar treballant en tot el tema del moviment olímpic i tal, vostè creu que és bo per la candidatura arriscar ja el 2022 o potser és millor preparar bé el 2026, preparar bé el 2032? Ho dic des de l'absoluta ignorància, eh? Vull dir...
No, i jo que sí que conec, he de dir-te que tampoc sé acabar-me de definir com si fos una solució matemàtica, clar, clara i neta. Aquí dos i dos, doncs no ho sé ben bé què donen, diguéssim, en el sentit que hi ha pros i contres, hi ha punts forts i punts febles, hi ha oportunitats claríssimes, però també hi ha amenaces. Uh-huh. I en primer lloc el que sí que hem de demanar als grups, però això és que me'n recordo que a la reunió constituent a l'abril del 2010 de la comissió directiva, on hi havia tots els grups, vam acordar, diguéssim, que aquest era un projecte de ciutat, que en tot cas hauria de ser un projecte de ciutat, que hauria de ser un projecte, per tant, unitari, de consens, i per tant, això és el que hem de veure, és el diàleg que hem d'acabar ara que hi ha una proposta de viabilitat a sobre la taula, sí, que evidentment pot ser millorable, completable, canviada en alguns dels aspectes, però el que se'ns va demanar en aquell moment és, sí, això és viable, en primer lloc, perquè no quedava clar que aquesta ciutat i el Pirineu fossin capaços de respondre als requeriments alts que les federacions internacionals i el Comitè Olímpic tenen per un projecte d'aquest estil, i alhora que això encaixés bé a les estratègies de la ciutat, al seu pla estratègic metropolità, a la seva agenda 21, al seu pla de turisme, a la política de cohesió social que la ciutat vol tirar endavant, i també al pla d'infraestructures del transport de Catalunya o al pla director de l'Alt Pirineu, el pla director territorial de l'Alt Pirineu i l'Aran... O...
Sí, és que senyor Tonyó, això és molt més que un projecte de ciutat, és gairebé un projecte de país, no?
Perquè, ho és,
Barcelona-Pirineus...
Molt més que el 92, ho és.
Molt més, no?
Uh-huh. Sí, ho és. Ho és. El que queda clar, de totes maneres, és que, en primer lloc, és un projecte de ciutat que busca aliats, que busca partners, uh-huh, i evidentment, també aquelles frases clares, el Pirineu sol mai pot plantejar una candidatura olímpica als Jocs Olímpics d'hivern, Barcelona sola mai pot plantejar una candidatura als Jocs Olímpics d'hivern,
sí.
I en canvi, Barcelona amb el Pirineu és més i és més forta,
i
el Pirineu amb Barcelona és més i és més fort. Uh-huh. I per tant, en aquest aspecte, si en sabem, aquestes estratègies poden sumar, però és evident que sumen a unes importants estratègies anunciades pels barcelonins de tot allò que Barcelona en aquest procés pot guanyar, de tot allò que el Pirineu en aquest procés pot guanyar, dels riscos i dels reptes també, uh-huh, tot això s'ha d'encaixar, complint la sostenibilitat, fent que hi hagi les inversions adequades, però ni una que no sigui convenient i no tingui sentit pensant en un llegat. I així ho hem plantejat, queda clar que així ho hem plantejat. I això és tan vàlid pel 22 com pel 26. Llavors, tornant a la teva pregunta, per tant, és pel 22 o pel 26? Jo no ho sé. És a dir, aquesta és la discussió més política,
sí,
que han de fer els grups municipals de Barcelona jugant net i comptant amb els pros i contres i riscos i amenaces que hi puguin haver-hi a sobre la taula. Nosaltres el que els hi hem posat és un projecte que és viable, tant pel 22 com pel 26. Més enllà llavors de les conjuntures, i de les rotacions continentals i de quan toca Europa o no toca, més enllà d'això, però primer hem de saber per nosaltres mateixos. I que jo crec que aquest ara, honestament, vull creure i vull pensar que és el debat que aquesta darrera setmana, doncs, acabaran de conduir els grups municipals amb l'alcalde al seu front.
Sí, perquè ha de ser aquesta setmana, eh? Recordem que el 14 de novembre és la data límit ja per presentar la possible candidatura. Per tant, segurament en aquesta setmana hem d'acabar de sortir de dubtes, no?
Sí, perquè qui ha de presentar això és el Comitè Olímpic Espanyol per carta olímpica, i per tant el Comitè Olímpic Espanyol ja té convocat per la seva dinàmica pròpia el dia 5 de novembre,
sí,
Comitè Executiu, i el dia 6 assemblea, i per tant nosaltres, jo crec, sembla raonable que en aquest calendari hauríem d'entrar, si convé entrar-la, la proposta, doncs no sé, en el límit del dia 31 d'aquest mes, diguéssim, per tant no val, no, ara hem de prendre la decisió. I no és que sigui molt precipitat, perquè com ha explicat l'alcalde bastament, i coneixeu els mitjans de comunicació i la ciutadania, fins al 7 de setembre teníem un acord de no interferir
en Madrid,
el procés de candidatura de la ciutat de Madrid. Per tant, és des de llavors que s'està fent aquest diàleg i aquest debat.
Doncs, senyor Truñó, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta. Estarem molt, molt pendents d'aquesta decisió que acabi prenent el consistori de la ciutat de Barcelona.
D'acord, doncs, moltes gràcies i gràcies pel vostre interès en el tema.
Faltaria més, moltes gràcies.
Gràcies, senyor Truñó.
Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Doncs el màxim responsable de la candidatura a Barcelona Pirineus 2022, que ens ha explicat que encara en els pròxims dies s'acabarà de...
Pot haver-hi possibilitats de...
Sí, de saber
d'aquesta candidatura.
Si es presenta o no es presenta aquesta candidatura, però sembla que el més lògic i coherent a priori seria potser esperar una mica, i més també no hem tingut temps que amb el senyor Thomas Bach, el màxim responsable del Comitè Olímpic Internacional, va dir personalment al senyor Trias, doncs, que seria millor primer que Espanya tingui un bon equip competitiu pel que fa a esportistes dels Jocs d'hivern abans d'intentar
per mancar d'esportistes
ser candidat a l'Olímpica, no?
I més sabent que els rivals són Múnich i Oslo, que també són dues ciutats que déu-n'hi-do el pes que tenen.
Clar, i tenen molta més trajectòria pel que fa als esportistes d'hivern, a les diferents competicions. Bé, Raül, anirem parlant en els pròxims dies. Ja hem sentit que fins a finals d'octubre, principis de novembre, no hi haurà decisió. Evidentment,
no sabrem
que quan ho sapiguem, els hi direm als nostres oients.
Molt bé.
Gràcies, fins la pròxima setmana.
Gràcies, Dani.
Adéu.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta. Amb Dani Balaguer. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego. Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir. Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Pop Franc, amb Ivan Raigal.
Dues i 41 minuts. Ivan, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho explico o no, ja, com ens coneixem tu i jo, o com et diem els que et coneixem des de fa temps?
Sí, home, sí.
Puc dir-ho?
Sí. Sí, home, sí.
Pomes, com estàs?
Molt bé. Això amb la de la terra de Lleida,
Sí, això ve de Lleida, perquè Ivan Raigal, quan jugava en vol, no marcava gols, marcava pomes. I per això li deien pometes, carinyosament, pomes, quan no tenies tanta confiança, i li direm també aquí al Zona Mixta, que sí?
Sí. I a més que s'ha quedat i la gent ja directament...
Et coneixen com comens.
Ens coneixem així ja.
Sí, la veritat és que sí. Què? Quin partit de vol que vam viure a París? Déu-n'hi-do, el Barça com està, 29-33. Imparable aquest equip de Pasqui.
Imparable, vull dir, vam tindre el començament, la veritat és que va ser una mica difícil pel Barça perquè va sortir molt fort el París, però bueno, va demanar un temps mort Pasqui i... Bueno,
et vas quedar, Ivan, amb aquell temps mort, que a més vam poder escoltar el que deia Pasqui?
Sí. Bueno,
Va ser molt interessant perquè va dir, nois, ho estem fent tot bé. Saps? Estem fent-ho tot bé, tranquils, el partit és molt llarg, i sí, de mica en mica el Barça, des del darrere, amb una bona defensa, va començar a ficar-la en atac, la Noneja no estava tan encertat, el porter del PSG, que va començar fortíssim, però em va agradar molt aquell temps mort de Pasqui, demostrant que domina la situació com ningú.
A veure, la veritat és que això, vulguis o no, et dona una tranquil·litat com a jugador, i has de pensar que portaven res, jugats, 8-9 minuts,
sí,
vull dir que
sí.
No... Estem parlant de que queda molt partit, encara que no val de res guanyar de 4 si al final has de patir, i les coses, la veritat és que el Barça ho està fent bé, el que passa és que, mira, el París va començar, el que dius, no?, el porter parant molt bé i van sortir molt forts, però, bueno, jo crec que per plantilla el Barça juga a algo.
Sí,
i això el Pasqui ho tenia ben clar i ho va dir, tranquils, que esto va tirar per davant, i és així.
Sí, sí, ho van aconseguir, i jo estic molt sorprès, gratament, sobretot per el Nicola Karabatic. No sé, tu, que segur que l'has vist durant molts més anys, trobo que està al nivell de fa 3-4 anys quan va ser nomenat en diferents ocasions millor jugador del món. No sé, està assumint molt bé el seu rol dins de l'equip, està assumint responsabilitats, està defensant bé. No sé, què en penses?
Bueno, ell ha tingut bueno, problemes familiars, bueno, va morir el seu pare i jo crec que també això, vulguis o no, i ell llavors estava a Alemanya, han passat les seves coses i més coses que han passat, que han succeït últimament. Jo crec que ell ha arribat a Barcelona, on feia molts anys que el Barça ja estava interessat per ell i havien arribat a intentar fitxar-lo, però bueno, al final, entre unes coses i unes altres, mai havia arribat el fitxatge, jo crec que estimat pels dos, no? Tant pel Barça com pel jugador,
també,
no?
També, sí.
I hem de comptar que ell és de Montpellier, està a 3 hores de Barcelona, o sigui que també influïa, no? I jo penso que ha arribat a un estat físic, després de que també l'any passat la situació que va viure no era la més idíl·lica a l'equip, ha arribat amb moltíssimes ganes.
Per aquella acusació d'apostes il·legals, etc.
Exactament. Llavors, a un jugador, quan l'estan acusant amb el dit, costa de rendir, també. S'ha de dir que les coses que psicològicament són persones i això costa. I ha arribat amb el Barça, amb el xip canviat, ha arribat a un superequip, perquè el Barça hem de recordar que és un superequip.
I tant que sí.
I quan arribes a aquests equips, el que tens ganes és d'oblidar-te de tot el que hi ha fora i només dedicar-te a l'handbol. I s'està notant. I ell mateix s'ha donat compte que el Barça també buscava una persona que també pogués apoyar i tirar del carro i, bueno... Què hem de dir? Jo crec que està... No és que l'hagi assumit, sinó sembla que estigui ja completament adaptat.
Sí,
que això és el que més costa quan veig de fora.
Totalment. Un club com el Barça, un club tan important, amb jugadors de tanta rellevància. Lazarov també està assumint protagonisme en atac, 6 dianes a París. Rutenka, bueno, aquest com sempre, 8, 6 d'aquestes de penal i 6 de Víctor Tomàs, 5 de Karabatic, i llavors sota pals Daniel Saric està en un estat de forma sensacional. Cada any sembla mentida que pugui créixer més aquest porter.
Sí, la veritat és que aquí sí que es pot demostrar que quan més gran és un porter, més experiència i s'està notant. També he de recordar que el Barça va lluitar contra el Paris Saint-Germain, un equip que té 13,5 milions d'euros de pressupost.
Sí.
Estem parlant de que té més pressupost a la Champions. Aquí s'ha demostrat que no el que té més diners és el que juga millor. I el Barça... Sí. Que no, òbviament no arriba a aquests pressupostos, ha demostrat que té una filosofia de joc i l'està aplicant, i els resultats són obvis.
S'està notant. El que és una llàstima, tu com a company, vam parlar amb ell la setmana passada amb l'Antonio García, veure que el senyor Philippe Gardenne només el va utilitzar en dues ocasions en atac i com a porter i jugador... Té delicte, però clar, és que té al davant el senyor Daniel Narcís i el senyor Mikkel Hansen.
A veure, jo respectant, suposo que respectant-lo a jugadors, no? Com a Narcís, Daniel Narcís o Miquel Hansen, no? Estàs parlant de millors laterals esquerres del món, etcètera, etcètera. Jo el que vaig veure al partit és que hi havia moments en què no sabien el que jugaven. I quan no saps què jugar, jo penso que també has de mirar el que tens al costat i mirar enrere, i si tens un altre jugador d'una filosofia diferent, a veure què et pot aportar. És que el que bé has dit, va sortir amb una exclusió fent jugador porter. Com a jugador, què pots demostrar en una situació que és que va ser un atac? Què pots demostrar? Res.
No, absolutament res.
I jo sé que a ell, com a persona, això et fa mal, i com a jugador et fa mal.
Segur
i
que
et costa.
Dolgut, sí.
Et costa. Sí, sí. I clar, el rol que té en aquest equip, tenint a dos superstars a la seva posició, és molt complicat. De cara a un futur és complicat, perquè són qui són. Aquest és el problema, són qui són. Però hem de recordar que Antonio és un jugador que ha quedat campió del món.
I titular de la selecció.
Exactament,
espanyola.
Aquí és Compte. On jo crec que s'equivoca l'entrenador del París.
Sí, sí.
Que tens un tio que és campió del món i el tens assegut. Això és el que no pot ser.
Veurem quan dura a la banqueta del París en vol aquest mític entrenador, que tan bé ho va fer el Chambéry, el senyor Philippe Gardin, que comença a rebre crítiques del tot merescudes pel que vam veure en el joc. Un equip amb tant pressupost no pot ser que jugui així.
I és el que vam comentar, i va comentar l'Antonio García la setmana passada, sí. Que no estaven jugant com ells volien o com podien o com tenien que jugar.
Sí, sí.
Realment, el com tenien que jugar és perquè tenen un pressupost de 3,5 milions d'euros i que han de rendir. I vas veure que l'altre dia contra el Barça, independentment que el Barça ho va fer com ho tenia que fer, era un equip que no tenia solucions. No buscava solucions.
No, per res. Escolta'm una cosa. La Champions molt ben encarada per al Barça i la Lliga al Granollers continua intractable. 6 de 7, 22 a 25, una pista sempre difícil com la del Cuenca. Això segueix encaminat, el Granollers que sembla que s'afiança a la segona posició.
Sí, hem de... A veure, no podem encara de tirar campanes a l'aire, però hem de dir que està bé, que vull dir que el Granollers està fent el que té que fer, van a la pista del Cuenca, tenia una baixa molt important, la d'Àlvaro, es va comportar de 10, van tindre que fer rotacions, però van guanyar de 3, potser amb una mica de polèmica al final del partit, perquè ja va haver una acció en la qual a falta de 3 segons anaven guanyant de 2, hi va haver una espenta d'un jugador del Cuenca contra un del Granollers i, bueno,
l'empenta que va rebre el Marc García és perquè s'empipi fort, perquè va picar amb l'esquena contra el pal de la porteria i bé, sort que no va anar més, però també molt bé el Marc aguantant els nervis.
Sí,
perquè,
la veritat és que, bueno...
És per girar-se i tornar.
Sí, aquí es nota la professionalitat,
sí,
la veritat.
Saps que en aquests moments estan les pulsacions al màxim i és difícil controlar-se.
Mm-hmm. Sí. I res, juguen el pròxim partit a casa contra el Villa d'Aranda, que és el penúltim classificat. Penso que no ha de ser un partit complicat pel Balomano Granollers. I el Barça rep al Bidasoa, en aquest cas... No, perdona, el Barça ha d'anar a Bidasoa, que va últim de la Lliga. No crec que el Barça està en una altra Lliga, sí que no penso que tingui que resultar cap problema.
No. Esperem que guanyin els dos catalans i que continuïn a dalt de tot de la Lliga Sobal, aquest Granollers, Villa d'Aranda i Bidasoa-Barça, 8a jornada de la Lliga Sobal. Això és el menú que ens espera aquest cap de setmana. I bones notícies també per a l'equip gironí del Bordils. Parlàvem aquí no fa gaire amb el seu entrenador. A la Lliga van bé, al mitja taula, tranquil, sense gaires patiments, i a la Copa del Rei que seguiran endavant. Demà tenen el sorteig, van guanyar el Pilotes a la pista gironina.
Sí, la veritat és que sembla que quan vam parlar amb l'entrenador, amb el Pau Campos, ens va dir que, bueno, que havia sofert la baixa d'un central, que la situació era la que era, però bueno, estan setens, van guanyar de 10. Van guanyar de 10, vull dir que acaben de pujar. Guanyen contra un equip que pràcticament, bueno, acaba de baixar de la categoria per classificar-se per la Copa del Rei. O sigui, no, és el que dèiem, no? És per treure el barret i que continuen cap endavant. El Barça va ensopegar contra el Torrelavega. És raro, però bueno, continua líder, empatat a punts amb l'Alcobendas. Uh-huh. O sigui que el Bordils... amb la setena plaça, jo crec que si van guanyant els partits de casa, poden fer feina.
Perfecte, en aquest sorteig de la segona ronda encara no entraran els dos catalans que per la bona classificació de la temporada passada a la Copa del Rei començaran a jugar-la a partir de la pròxima ronda. Parlem de la divisió d'honor femenina, Ivan, perquè l'Esportiu Castelldefels malauradament va perdre aquest cap de setmana, però clar, va perdre contra l'Elx Mustang, un dels equips potents de la categoria, 23-29, però de moment les coses pinten força bé, dues victòries en 6 jornades. Si et sembla, saludem a la actual entrenadora de l'equip de l'Esportiu Castelldefels, la Dolores Martín. Dolores, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Benvinguda.
Gràcies.
Si vols saludar l'Ivan Raigal, que em sembla que, no sé si te'n recordes d'ell, un exjugador de Sobal, també de Terres Lleidatanes, us podeu saludar.
Sí, clar, clar. Hola, Ivan.
Hola.
Claro que me acuerdo de él, que, bueno, yo estuve jugando 6 años en Lleida y él allí en Lleida, pues bueno, él es allí, es conocido, ahí en Pardiñas, o sea, sí, claro que lo conozco.
Yo te vi jugar, te vi jugar también, O sea, recordar que yo te vi, si sí. Tú jugar, la primera, bueno, quan vas acabar de fitxar i arribaves a Lleida, que tenies, no sé si tenies 18 anys, em sembla, llavors?
Sí, sí, o... vaig arribar, que era juvenil, 18 anys, sí, sí.
I la veritat és que, bueno, ja llavors eres una jugadora que prometia molt, i bueno, com ha sigut.
Sí.
I com és això, Dolores, que passem de la pista a la banqueta? Aquest any és la primera experiència, no?
Sí, bueno, a ver, ya, bueno, el año pasado tuve una lesión grave a principio de temporada. Mm. Era un año que, bueno, me hacía especial ilusión poder jugar porque era volver a jugar en División de Honor. Pues bueno, las cosas pues fueron como fueron, me lesioné la tercera o cuarta jornada de liga, ya no acabé jugando la última jornada de liga, pero bueno, ya tenía claro que mi etapa como jugadora había acabado, ¿no? Me quedé con la satisfacción de haberme recuperado perfectamente de la rodilla. Uh-huh. Y ya está ahí. Entonces, pues bueno, ya llevaba entrenando un tiempo a equipos de base, a chicas de base, porque también trabajo en la Federación Catalana de Handball.
Sí.
Y bueno, y hice el cambio a los banquillos. Se presentó la oportunidad. Fernando Barbeito, que era el técnico el año pasado, pues no podía continuar y no quería continuar, me lo ofrecieron desde el club a mí y bueno, pues decidí coger el reto, ¿no?
I aquest canvi de rol amb les jugadores i això, com l'anem assimilant? No deu ser fàcil, no? Passar de ser companya a ser la jefa, la seva jefa, no? De vestidor. Sí.
Bueno, a ver, las primeras semanas, la verdad que es complicado, ¿no? Porque, bueno, el cambio de rol es importante. Pasas de estar compartiendo muchas horas de vestuario y de estar comentando lo que sucede en el equipo, dentro del equipo, a estar al otro lado, ¿no? A estar siendo la que les manda, las que hace jugar a unas y a otras no. Y bueno, al principio pues sí que un poquito raro. Creo que a día de hoy, que ya llevamos prácticamente 3 meses, está más que superado por mi parte, por parte de las jugadoras. Uh-huh. Y bueno, es una relación totalmente normal como cualquier otro entrenador con sus jugadoras, ¿no?
I de moment entenc també que després de 6 jornades, 2 victòries, n'hi ha per estar satisfets, no, del que esteu aconseguint. Esteu a 4 punts de la zona de descens. Esteu guanyant els partits que heu de guanyar de moment, no?
Sí, de moment, a ver, va todo bien. Hemos ganado contra quien teníamos que ganar.
Sí.
Sí que ha habido algunos partidos que pues nos hemos quedado a punto de poder sacar algún punto, porque estamos jugando bastante bien, estamos a buen nivel. Y bueno, la verdad que ha habido algún partido, sobre todo los partidos de casa contra Valencia, que podríamos haber rascado algún punto.
Sí.
Pero bueno, las chicas están contentas, por mi parte el trabajo está siendo muy bueno, y a seguir, porque es un equipo pues jovencísimo, que tiene pues mucho margen de mejora, y en eso estamos.
Mm-hmm. Iván, ¿alguna pregunta para la Dolo?
Bueno, yo... Dolores, yo lo único que te preguntaba, o Dolo, ¿no? Como sí. Te llamas.
¿Habéis cambiado alguna cosa a nivel táctico o habéis cambiado la filosofía, ¿no? Con Fernando supongo que debíais tener un tipo de juego, un estilo de juego, una defensa. ¿Habéis cambiado algo? Tú que vienes de dentro ya más o menos has querido mantener la misma estructura, cambiando pues alguna posición, pero eso es...
Bueno, a ver, sí que ha habido cambios a nivel táctico, pero bueno, también hemos dado un poquito continuidad al trabajo que Fernando venía realizando desde hace 4 temporadas, ¿no? El equipo ha cambiado un poco a nivel de jugadoras, ha tenido muchas jugadoras de juvenil, aún es más joven que el año pasado, nos han marchado algunas jugadoras fuera. Y bueno, eso ha hecho que el equipo haya tenido que formarse un poquito otra vez, pero continuando en la línea de trabajo que nos había dado muy buenos resultados, que conseguimos el ascenso, y incorporando, pues bueno, sobre todo a nivel defensivo, pues más recursos a nivel tácticos, y en defensa pues un poquito igual, ¿no? Dándole más recursos a las chicas, también es un año más de experiencia en la categoría, y que digamos que ya les podemos exigir un poquito más a nivel táctico. Insisto que el equipo es jovencísimo, son todas chicas seniors de primer año, de segundo año, todas juniors, y que el trabajo lo están asimilando muy bien, son una esponja porque es así, y que bueno, que se les puede introducir mucho, mucho, mucho trabajo a nivel táctico. Y ya está.
Molt bé.
Que el trabajo es muy bueno, estamos todos muy contentos, espero que poco a poco vayamos consiguiendo más puntos y que esos partidos contra rivales que están un pelín por encima nuestro, pues al final alguno caiga de nuestro lado.
Doncs a veure si el pròxim, que teniu la possibilitat davant del Vera Vera, són paraules majors, eh? És l'equip invicte, imbatut, doncs mira, la primera possibilitat de plantar cara a un gran la teniu la setmana que ve aquí al Zona Mixta. Estem molt pendent de vosaltres, Dolor, que ho sàpigues.
Molt
aquí
bien.
Amb l'Ivan cada setmana, els dimarts, aquí parlem d'handbol i sempre saben els nostres oients que ha fet a l'Esportiu Castelldefels. Gràcies per haver estat amb nosaltres,
vale.
Dolor, que vagi molt bé.
Muy bien. Enhorabuena,
Dolor.
Gràcies.
Gràcies. Doncs, Ivan, avui hem parlat una mica de l'Esportiu Castelldefels. A veure què preparem per la setmana vinent. Segur que parlarem de molt més handbol aquí amb tu al Cop Franc.
Això està clar.
Que vagi molt bé, Pomas. Una abraçada
Vinga.
Ben forta.
Igualment, a vosaltres.
Adéu, bonic.
Adéu.
Ivan Raigal, l'exjugador del Balonmano Granollers, cada dimarts aquí amb nosaltres al Zona Mixta, en la secció Cop Franc. Pràcticament 10 minuts ben bons són els que dediquem a aquest esport tots els dimarts amb aquest fantàstic ex-pivot, que malauradament ja no tenim a les pistes, però ara gaudim d'ell als micròfons, que ho fa molt bé això de comentarista, també. Déu-n'hi-do, n'està aprenent i força. Nosaltres tornem demà a partir de les 2, a veure si el Barça guanya a San Siro. Això esperem, que vagi bé. Adeu.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.